Lletins informatius, ara comença el programa. Xiu, xiu, que passin molt bon cap de setmana.
Ah, i és festejar. Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu.
Aquí ja hem arribat, Jordi Suárez. Com anem?
Molt bé, Inés. I tu? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Tanta sort que avui hem arribat a la ràdio, tot i la ventada que fa. I avui era imprescindible que arribéssim, perquè avui és Jordi...
El Dia Mundial de la Ràdio.
Efectivament.
Feliç Dia de la Ràdio.
Això mateix, això mateix. Per cert, enhorabona, perquè, Jordi, avui has fet el teu primer cameo a Tentol.
Així és, així és.
En Jordi Nosso, que com que és un atlot tan agut i tan simpàtic, que sempre ho fa un casser quan ens trobàvem allà a la redacció, he dit, anem a preparar-li.
No te demanarem un històric.
Una pregunta...
Tu hauràs de dir en 30 segons noms de locutores i locutors actuals d'IV3 Ràdio. Vale. És a dir, si te saps els noms de la gent de redacció.
Sí, és un poc aquesta prova.
És a dir, si coneixes tothom.
Sí, conec tothom.
Vinga, vale. Tens.
Vale, començaré per aquí, Celestí Olivet, Xisco Nadal, Juan Mimàs, Margalida Mateu i Miquel Jung, en Xavi Olivent, Inés Mateu, Jordi Suárez, no sé si ho poden comptar. Després tenim Mònica Borràs, en Rafael Gallego... Després Marta Sampas, Antoni Fuster, Antoni Terrades i Aina Sureda. I fins aquí m'apareix, que puc dir.
Jordi Suárez, t'has salvat, eh?
M'he salvat.
Tanta sort que has sabut dir un parell de noms.
Sí, podria haver quedat molt malament avui. Però ho he salvat i és el segon cameo Tentol, també t'ho diré.
Mònica Borràs, com anem?
Molt bé, molt d'anys a tots.
Molt d'anys. En Jordi t'ha dit, tanta sort.
M'ha dit, m'ha encantat. Moltes gràcies, Jordi.
Bueno, només faltaria que
ja
no
som,
digués...
Som algú, som algú.
Pedro Sureda, tu no t'ha dit, en Jordi?
Bon vespre.
Bon vespre.
A mi no m'ha dit ningú, jo som... Com estic en el backstage.
Com està cèl·lit de Sarvallon.
Ara ho sabrem, ara ho sabrem. Avui tenim en Miguel Soler en el control tècnic.
Quina liada, serà perquè t'estimo de matinada. Noto que et necessito, si et veig somriure, saps que de com m'animo, si em sento tan bé. Serà perquè t'estimo, jo canto el ritme que excita l'algoritme. És primavera, serà perquè t'estimo, si agafa ritme tot el que avui et rimo. Si et canto un himne, serà perquè t'estimo. Necessita que ara estiguis amb mi.
Efectivament, ja ho sabeu, avui és el dia.
Ué.
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 És el Dia Mundial de la Ràdio. Els oients estàveu avesats a sentir-nos a nosaltres, en els locutors, però darrere ja sabeu que hi ha molta gent que fa aquesta ràdio, IV3 Ràdio, des de recepcionista fins en els tècnics de so, passant per direcció, el personal de neteja, producció, informàtics, documentalistes...
I en aquesta casa encara hi fa feina la gent que, de qualque manera, la va crear. I un d'ells, precisament, es jubila d'aquí dues setmanes.
Se jubila després de 43 anys a les zones radiofòniques i 22 dedicats en els serveis d'aquesta casa. Pedro Sureda, encara cap tècnic d'IV3 Ràdio. Benvingut a Xiu Xiu.
Hola.
Com estàs, Pedro?
Encantat de venir a Xiu Xiu ja amb altres.
Que bé, que bé. Escolta, ara te demanava, estàs preparat per jubilar-te?
No ho sé, és la primera vegada que ho faig.
Com te sent? No és estrany?
Molt estrany. Estic ara en una situació que el meu cap no sap... sé que encara estic actiu, som a IV3, però qualque dia demà no he de venir a IV3.
Perquè, clar, te jubiles dia, ho tenc apuntat per aquí, dia 24 de febrer.
24, correcte.
Ai, ai, ai. Que, clar, que és el dia que fas els anys.
Correcte. És el darrer dia de feina i el dia que me jubil.
Bueno, és un poc estrany, Mònica, això de fas els anys i és el dia que ja no has de venir a fer feina.
Ja és curiós, però tal vegada...
No,
quan ell fa els anys...
Ah, vendràs.
Vendré a fer feina. Fas els anys i vinc a fer feina. I aquest dia és que me jubil.
Però coincideix que és el dia que, clar, en tenir l'edat que necessites, te pots jubilar.
Correcte, del meu aniversari.
Que són 60 i...
I 5.
I 5.
O sigui,
no sé si tant que ho canvien.
Clar, com que ara nosaltres haurem de fer 2 o 3 o 4 anys més...
Sí, bé, clar, has de tenir, diguem, un mínim d'anys cotitzats.
I tu en tens molts, Pedro. Perquè quan fa que te dediques a les ràdios, a les zones radiofòniques...
Bé, és a dir, entenc, serien 42 de ràdio, purament, perquè abans vaig estar a un estudi de producció que fèiem, bueno, producció per diferents emissores i tal, als meus inicis.
I després, què va passar? Te'n vas anar ja, vas començar a la ràdio?
Bé, vaig començar a fer feina a Ràdio Balear.
A Ràdio Balear.
En aquell moment només era una emissora.
Però de cap tècnic?
Bé, eres únic.
De tècnic, de cap tècnic.
Sí, eres responsable de tècnic.
I tu vas ajudar, llavors, al cap d'un parell de 20 anys, d'haver 20 anys, a crear IV3 Ràdio.
Sí, jo quan vaig començar, això encara estava en obres. En aquell moment, pràcticament només hi havia la primera directora de la ràdio, que va ser en Quica Ramis, i que amb ella pues, fèiem la supervisió de les obres, que encara hi havia la gent... Es pica predés, diguem, per dir-ho de qualque manera.
I que t'encarregaves dels cables, dels endolls?
No, diguem, això, la primera fase, diguem, va ser les obres.
Ah, clar.
És a dir, com fer les parets, com fer tots els departaments...
Això també ho vas controlar, tu.
No, bueno, fèiem visita d'obra, més que res a nivell de fer la distribució de com volíem... la distribució de diferents departaments de l'emissora.
Tu, Mònica, no eres encara?
No, jo en aquell temps vivia a Madrid, però vaig seguir molt de prop. I Pedro, vosaltres, clar, tenim l'estudi principal i dos estudis complementaris, podríem dir, quan tenim doble missió, o si hem de gravar programes i tal. I ja d'un principi vareu trobar que 3 estudis bastaven, que estava bé per la ràdio autonòmica.
És una queixa, això?
No, ho demano, ho demano.
A veure, també ho vàrem condicionar l'espai que disposàvem.
No sabia si ara la Mònica reclamava més
estudis. No. Però supos que se va fer un estudi, perquè, clar, en el principi emetíem 24 hores en directe, pràcticament.
Sí.
Hi havia una hora pentura de repetició, però hi havia butlletins totes les hores, 24.
Butlletins en directe totes 24 hores.
I la nit.
Però sí que durant la nit hi havia programes fins a les 2 de la matinada, altres, no?
Jo vaig fer un programa fins a les 4, Sinsòmnic 500.
Heu diferenciat poc.
De 12 a 4 en directe.
Tens raó.
Mare meva. I què fas, Mònica, llavors, per aguantar desperta tant de temps? És a dir, com era la teva vida fent feina fins a les 4 de la matinada?
Clar, aguantar despert era fàcil. Bueno, és veritat que a les 12, a les 11 i mitja te pegava com un ull.
Era insòmnica.
Exacte, per això li van posar Insòmnic 500. I llavors, en acabar les 4, clar, estaves a dalt de tot.
I t'anaves a dormir?
Clar, no podies anar a dormir. És a dir, m'anava a casa nostra, però no me podia ficar en el llit tot d'una.
Me telefonava i anaven de copes.
No, imagina't. però van muntar un bon truix aquí, perquè era, sí, fèiem esperam en directe, teníem convidats, teníem de tot, i era quan se va començar a posar sa webcam, teníem una webcam, ah, sí, a l'estudi, sí, però que crec que només la podíem veure 10 persones a 20 a la vegada, i teníem una actriu porno que venia, i en el final del programa deien que se despullaria, que faria un striptease, i que se podia veure per sa webcam.
Això ara seria impossible.
Ara, ara no estaria permès, això, jo crec.
Jo no vaig arribar a veure mai. No, no.
Bé, amb en Miguel, que està a sa part, en Miquel va començar sa ràdio justament fent el control d'aquell programa i també quina estrena.
Que bo, mare meva.
Perquè, clar, Pedro, com era aquell inici d'IV3 Ràdio, no? Que tenia abans, que ja no té ara.
Home, és una pregunta un poc difícil. Bé, pensa que era... Sí, era l'inici de la primera ràdio autonòmica de les Illes Balears. Teníem els recursos tant tècnics com d'equip econòmic o d'equip de persones, que no tenia altra emissora aquí, perquè bé,
s'havia fet una aposta per la ràdio, no?
Sí, era un projecte que jo m'ho he acollit molta il·lusió, va ser un repte per mi.
Pedro, ara fa una estona que xerram, però encara no hem dit què fas exactament aquí a la ràdio. Ets cap tècnic. Què vol dir ser cap tècnic?
Fer que soni la ràdio.
Ni més ni manco.
És a dir, bé,
poca cosa.
Són moltes de funcions.
Però una jornada, per exemple, què sols fer?
Home, moltes de coses. Jo de vegades et dic que en ver de tècnic de vegades som un administratiu, perquè hi ha una part molt important de gestió. De coordinar, diguem, totes la producció, preparar informes, revisar configuracions quan hi ha hagut qualque incidència... Juntament amb els meus companys, clar.
Clar, tu, cada vegada que nosaltres aquí duim un nom, Mònica, quan fem els programes, per exemple, avui tenim en Miguel Soler en el control tècnic. Tu ets el cap d'en Miguel Soler. És així?
En teoria, sí.
Tanta sort no, que no té un micròfon,
no
ara,
Miguel. No sé si
Miguel
ja ho sap.
Escolta, Pedro, recordes quin ha estat el moment tècnic més complicat que has hagut de salvar, no sé si en directe, perquè la ràdio ha de funcionar tot estic, no pot quedar en blanc.
Bueno, els moments més complicats va ser quan, per exemple, mos ha caigut el sistema d'emissió. Que has de fer, diguem, la ràdio com el feien fa 40 anys, no?
Clar, diguem, això ha passat.
Un micròfon,
per què passa,
un
això?
CD i tal. Home, pues passa perquè tot se pot espanyar en aquesta vida.
Clar.
I avui en dia la informàtica és molt complicada. I te cau el sistema, depens de software, de màquines...
I Pere, clar, quan vareu muntar IV3 Ràdio, ja era tot digital.
Sí.
I això sí, també va ser un canvi, no?
Quan varen començar, ja varen començar, diguem, en la darrera, diguem... en equipament de darrera tecnologia, de darrera generació.
Clar, després xerrarem un poc també de ràdio de fa molt d'anys, i en aquell temps, clar, hi havia plats, hi havia tocadiscos, giradiscos, Revox, que era una cinta oberta, que se... Clar, per exemple, les ràdios aquí no, perquè això ja no hi havia, no? Però, per exemple, la Ràdio Nacional o les ràdios feien servir la cinta oberta un pic, jo crec, i després la tiraven. Nosaltres,
no, més d'un pic.
Més d'un pic. Ja, nosaltres sí, la reutilitzàvem, teàvem i aferràvem amb una ferratina blanca, que realment era tear i aferrar,
clar,
que sí?
El que passa ara digitalment.
Sí, clar, ara és digital. I Pere, també te volia demanar una cosa, perquè fa molt d'anys sempre, que després una cosa que comentaran també, s'havia de, per exemple, Miguel hauria d'escoltar aire, és a dir, la ràdio que surt i que tothom escolta. Ara, escoltant programa. I bé, te volia demanar no, per què d'això.
No, anem a veure. Nosaltres ara escoltant programa. El tècnic, en Miguel, en aquest cas, escolta aire.
Què vol dir això, Mònica? Que jo no ho entenc.
Sí?
Clar que sí. Com,
que
dubtes de lo que t'he dit?
No, no.
Som
no,
el cap tècnic.
Ara és que he mirat en Miguel per dir-li i m'ha dit
clar,
sí.
Clar, és la manera de que tenim, encara que hi ha entre que aquesta, diguem, la senyal que se produeix aquí i s'envia digital, se codifica, van a repetidor i tal, això té una mica de delay o una mica de retard.
Sí.
Què passa? Que si a nosaltres que quan anàvem amb analògic sí que escoltàvem aire, perquè era instantani, ara te sentiries amb un pot de retras, amb aquest delay. El tècnic sí que ho pot escoltar, perquè tampoc no és tant.
Clar, nosaltres en aquell temps sempre havíem d'escoltar aire. Aire vol
dir... Què vol dir? Per
que és la ràdio, escoltar la ràdio. És a dir, tu no escoltes el monitor de la taula de so, sinó que escoltes a través del monitor la ràdio, el que escolta la gent.
El receptor d'FM.
Clar, lo que, i tu sents si escoltes la ràdio, si hi ha una interferència, si estàs amatent o no. Te pot dur error estar en programa, és a dir, tu sents el màster, diguéssim, i tot sona superbé, però a lo millor no estàs amatent. Per això sempre, com a màxima seguretat, havies d'escoltar aire.
Ja, però
i sempre amb
això
auriculars.
Això ho entenc en el cas d'una emissora, d'una freqüència.
Clar.
Pensa que nosaltres tenim molt de repetidors. Fins que dir, te pot fallar un, que és que potser escoltem nosaltres ara, però nosaltres hem de seguir fent el programa i seguint amatent, perquè estem amatent per Menorca, per Eivissa, per Formentera, per altres repetidors de Pollença, d'Alcúdia, d'Andratx, de Solla.
I també tinc una altra pregunta sobre els tècnics, que és que quan jo vaig començar, clar, tots havien de dur sempre auriculars i escoltar al màxim de detall tot amb auriculars. Ara els tècnics no ho escolten, perquè supos que la tècnica digital els permet amb els potenciòmetres o llumats controlar, no? I a més sempre diuen que després hi ha com un compressor que tot ho iguala en certa manera, perquè tot soni igual. Sí. Tu me diràs que és així, però no seria millor tothom escoltar amb auriculars? Els tècnics també?
Bé, aquí hi ha una manera de que cada un pot fa feina de la manera que li va millor. Jo sempre he fet feina amb auriculars, però amb un auricular. Perquè, clar, has de poder escoltar
el que passa
de producció, sí. El que passa dins el control.
Que interessant. I
la veritat és que sí, perquè són detalls tècnics que des d'aquí, des de la locució, nosaltres mos encarregam més del guió, etcètera, no mos, és que ni tan sols plantejam.
És que ni vols, tu Jordi, que has estudiat coses d'aquesta, no te diuen que has de dur sempre auriculars, no?
No ho sé. Sí, és perquè he estudiat coses d'aquestes, però ara... El masterclass aquí, no m'estic enterant de molta cosa.
Hi ha tècnics que fan feina de forma híbrida, tant amb auriculars com amb monitors. Mm-hmm. Pensa una cosa, que els monitors que tenim ara actualment no són els monitors de fa tant d'anys, no tenies aquella referència, aquesta referència que tenim allà dins és com, pràcticament com si duguessis auriculars.
Clar, és tot digital i
Pedro,
amb molta qualitat.
Tu tens molt bona veu, eh? Podries ser locutor també, ara que t'estic escoltant.
No som bo davant del micròfon.
Jo trobo que té bona veu.
Bé, la bona veu no vol dir que sàpigues fer ràdio, o un programa de ràdio.
Ajuda.
Ben dit. Avui parlàvem amb Pedro Sureda, que és cap tècnic d'aquesta casa, d'Ivetra Ràdio, i que se jubila d'aquí res 10 dies, dia 24 de febrer, i estem celebrant una mica la teva jubilació avui, Pedro. Per tant... Digues
bé,
que sí.
Avui és el dia mundial de la ràdio.
Sí, però...
Més important que la meva jubilació.
No ho sé, no ho sé.
El dia mundial de la ràdio és cada any.
Exacte.
La jubilació és una vegada.
Això és vera.
Correcte. I com fet aquí? I de cercar xiu-xius d'en Pere Sureda.
Vaja.
D'en Pedro puc dir que és un home de ràdio. I amb aquí faig feina des del 2005... En 21 anys hem fet feina de valent, han cercat solucions a problemes, han discutit de temes professionals, mai de temes personals. I ara que se jubila, idò, enyoraré ses tertúlies, ses rialles a l'hora de dinar. El que jo no enyoraré seran ses dentetes i salivera que mos provocava la seva carmanyola. De fet, per si ell no ho sap, que crec que sí, hem encunyat l'expressió fer un Sureda quan qualcú du una carmanyola d'aquelles que dius això és un dinar d'aquests especials. Per exemple, paella, que seria... Això seria fer un Sureda quan tu te presentes amb una carmanyola de paella. Pere, feliç dia mundial de la ràdio. I si l'any que ve estàs jubilat però vols venir a celebrar-ho aquí, saps que farem un cafetó.
A veure, Pere, és que tu dus uns tàpers que fa oloreta a tota la redacció en els teus dinars. Això ho sap tothom.
A veure, en la quantitat
de
feina que faig, m'he d'alimentar bé.
Però és que dus, que sols dur? Dus aguiat, dus bé, paella... Dus...
Tot és casolà, gràcies a...
Qui t'ho prepara?
La meva parella.
Ah, mira.
Que bé, gran dona. Que bé. Quina sort.
Ets gran cuinera.
Que bé. Quina sort, quina sort.
Li vaig pagar un curs de cuina i això.
Aposta, aposta, no? Ben fet.
Que bé.
Clar, què faràs ara, Pere? Perquè tu m'han dit que t'agrada anar d'excursió. Ets un home de la mà, més que de camp.
M'encanta la mà.
Sí? En quin sentit, però? Pescar, nedar...
Bé, navegar... Bé, nedar també, però...
Navegar,
sobretot, navegar.
El mariner.
Bé, m'agrada sortir a pescar amb barca i...
No, ho haguessis dit mai, Mònica. Ho sabies,
no,
això?
No, no ho sabia, no ho hagués dit.
De totes formes, fa temps que no surt ara.
Que tens un llaüt. Oh? Un llautet.
No, bé, amb el meu germà tenim una barqueta i...
Ai, quina enveja, i on la teniu?
Ja t'ho diré.
Si no, mos apuntarem, eh? A venir a pescar.
Home, i tant. A lo millor, després d'aquesta festa d'acomiadament que s'ha celebrat d'aquí poc, i de que sa qual ara en parlarem,
bueno.
Mos convidarà a tots a fer una volteta. Perquè aquí, Pedro, has estat petjada.
Pedro, espero que disfrutis molt d'aquesta nova etapa i que l'únic directe que t'ha de preocupar és de saber quan te toca passeig, quan te toca sofà, vermut, sopar, dinar i, sobretot, disfrutar de sa vida, una ferrada.
Pedro, ja t'ho he dit en privat moltes vegades, però ara aprofito també per dir-t'ho en públic. T'enyoraré moltíssim. Moltes gràcies perquè amb aquests 20 anys m'has ensenyat moltíssimes coses del món de la ràdio.
Hola, Pere, com estàs? Aquí en Joan. Res, un altre dia de la ràdio més. N'hem compartit 21, tu i jo, eh? Se diu aviat, això. Però el temps passa per tots i l'any que ve ja no serà el mateix. Tu i jo ja no estarem en el mateix cantó dels aparells, gaudint d'un dia tan especial com aquest, pues, i ens encanta... fer ràdio.
Què t'apareixen aquests missatges, Pere?
Molt emocionant. M'he quedat, superemocionat.
Home, petit homenatge, que trobes?
Moltes gràcies.
Que bé. Faràs una festa d'acomiadament dia 21 de febrer. No direm el lloc. Balears no ho pots saber, perquè és una festa, clar, privada pels companys.
No facis xiu-xiu.
Exacte. Però sí que és veritat que hem organitzat un petit trull, ja no?
Sí, hem de fer un comiat amb els companys, amb tota la gent que vulgui o que pugui, de la ràdio, sobretot.
Si poguessis deixar un missatge gravat per sempre dins aquests estudis, què diries a la gent que continuarà fent ràdio aquí? Per exemple, en Jordi, que pràcticament acaba de començar. Bé, pràcticament no, acaba de començar a la ràdio. Què li diries a una persona que ara acaba l'etapa professional?
A veure, esforçar-se, la ràdio requereix esforç, però també necessita que se visqui i que s'estimi.
Il·lusió.
I ganes i il·lusió.
Mm-hmm. Està molt ben dit, Pere, i la veritat, Jordi, tu has apuntat.
Apuntadíssim.
Estava boquent aigua, pobre. Que bé.
No vol dir que això sigui la veritat. Però bé,
però
si
les coses
no s'aprenen, no s'estima, si la feina no s'estima i no se va de gust,
i
tant no surt bé.
L'experiència és un grau, exacte. I de Pere, només te poden desitjar bona jubilació i moltes gràcies per la feina feta.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i molta ràdio.
Tornaràs o no?
Tornaré qualque dia. Clar, vendré de visita sempre.
Sonant ses cançons tan importants per mi i per tu. Sa cançó que més ballaren i sa cançó de quan mos conegueren.
La situació. Mallorca en sangria, son best in price.
Som mallorquina! Som una mallorquina!
La Conselleria d'Agricultura ha interceptat 118 botelles de sangria destinades principalment a turistes per un ús indegut del nom de l'illa de Mallorca.
Un establiment de l'aeroport de Son Sant Joan comercialitzava aquestes botelles sota la denominació Mallorca, tot i que estaven elaborades per una empresa situada fora de la comunitat autònoma. Aquesta pràctica pot constituir una infracció greu en matèria de qualitat agroalimentària, amb una sanció mínima prevista de més de 3.000 euros.
Segons el director general de qualitat agroalimentària i producte local, Joan Llebrés, ha ensenyat aquest tipus d'actuacions perjudiquen directament els operadors que compleixen la normativa, ja que poden afectant negativament els estàndards de qualitat i la reputació del producte local. En aquest cas, la sangria, diuen, producte local, no ho sé.
Som mallorquina! Som una mallorquina!
I el que millor que em vende és un tros de pardal.
Quin cabró, que li estrenguin un coró!
I que fiquin 200 anys a la presó!
Cada dia és festa a Mallorca.
TV3 Ràdio és entreteniment. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 a l'11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Xiu, xiu.
Sí, seguim celebrant, continuem celebrant el dia de la ràdio. Na Mònica Borràs, Mònica, que tu dus molt d'anys fent feina a la ràdio, ets una referent històrica d'aquest mitjà de comunicació i per això avui mos pots explicar moltes coses, sobretot d'aquella ràdio que sempre t'ha sentit xerrar, que Ràdio Jove, que és una ràdio en la qual va començar això de la ràdio local.
En certa manera, sí. Ràdio Jove se va crear el 1998. Va ser una iniciativa de la Direcció General de Joventut. En aquell temps, el director general de Joventut era en Sebastià Roig i va posar en marxa aquesta ràdio que estava pensada perquè la fessin joves i l'escoltassin joves, és a dir, feta de joves per joves. Llavors, en aquells anys no teníem freqüència emissora pròpia i estàvem llogats als estudis d'Antena 3 que hi havia a Palma, en Espassa i Mallorca, que després varen ser els estudis d'Última Hora Ràdio, i en aquell temps mos varen llogar una franja horària de 8 a 12 i mitja del vespre primer, i després se va afegir una hora de 7 a 8, que era una hora que fèiem entre totes les illes, que per nosaltres era com si fer Eurovisió. Saps? En lloc de metre només per Mallorca, metre per tot Balears, era com Buah, una passada. I en Sebastià Roig li va comanar sa feina a Elena de Córdoba, que era una locutora, una periodista, que havia nascut a Catalunya, però va venir aquí, va fer molta de ràdio, i ella, que era una gran professional, va posar en marxa aquest projecte. A més, sempre estava molt orgullosa, perquè els que varen començar, clar, ningú tenia experiència en el món de sa ràdio, se varen, clar, l'objectiu era arribar a fer feina a un mitjà professional. Llavors ella estava molt contenta perquè un se n'havia anat de cap de premsa a sa CAEP, un altre estava a no sé on, un altre va anar de premsa en es Bisbat, o fins i tot un d'ells va arribar a ser director general d'IB3 de tots cents, és a dir, no només de sa ràdio. Ara, per exemple, hi ha companys que encara són a sa ràdio, en Tito Fuster, també va arribar més tard a Ràdio Jove, amb Pep Díaz, no hi va estar, però amb en Tito Fuster varen presentar un projecte i el varen guanyar, i després també en Joan Cabot va acabar fent el programa que jo vaig fer i en el qual vaig substituint i m'arriba l'aigua. Llavors, aquestes 4-5 hores de ràdio començaven amb Stop Jove, que era un programa de radiofórmula de música que feia un company nostre, que no m'hi ha Ferran Angulo, seguia s'informatiu a les 9 del vespre, jo feia el control de s'informatiu, i a més totes de matí havíem anat a rodes de premsa, és a dir, que fèiem un informatiu com qualsevol altre. I després teníem un programa de cultura que se deia La Pavana, que feien a Maria Rosa Campomà, i després arribaves local d'assaig, que era el meu programa de música amb grups, i llavors hi havia un mitja hora més, un programa que se deia Nocturna, en el qual posàvem ses cares B de singles, que sempre sonava el hit. Llavors, en aquell temps nosaltres teníem un somni, que era que un dia arribàs a haver una ràdio autonòmica, i somiàvem, mos imaginàvem com seria, què faríem, quin programa mos agradaria fer i tot això.
Ha complit les expectatives, et soni?
Sí, clar, totalment.
Què has de dir?
Què he de dir? No, no, però és veritat que hi ha hagut moltes etapes. Nosaltres mos imaginàvem com si fos Ràdio 3 i tinguéssim allà el nostre programa per sempre i res. Bé, la cosa és que gràcies a que m'heu convidat avui a participar, he convidat també els meus companys de fa 30 i pico d'anys que mos varen trobar i mos ha fet a tots moltíssima d'il·lusió. Si vos sembla, l'escoltarem alguns, els que mos doni temps, i en primer lloc, bé, us he duit una cosa superespecial que m'ha costat de trobar molt.
No me diguis que dus... Tu quan vas començar?
Duc un fragment superràndom que es
per favor,
és
el meu somni escoltar aquest fragment.
I sentirem el primer fragment només. I res, 30 segons de com sonava.
Quin any era això, Mònica?
Això devia ser el 94, 93, 94, 95...
Mònica Borràs fa 30 anys.
I continuem, les 11 i 27 minuts i estem aquí a Ràdio Jove al 103.2 FM. Ara mateix hi ha dues persones que ens acompanyen a l'estudi. Ells no són de Mallorca, però sí són de les nostres illes. Arriben des d'Eivissa i encara que no tenen encara material enregistrat que puguem escoltar nosaltres, sí, tindrem alguna altra orientació de què passa música que ell sí els agrada sentir. Han de dir que nosaltres estan els membres d'un grup que se diuen Los Bandidos. Ells, com han dit, són d'Eivissa y están en nosotros en Alberto y en Chema. Muy buenas noches a los dos.
Estic i amb la boca oberta,
que fort,
impressionada. Mònica, no t'hagués reconegut mai. Ostres.
Bé, i aquí encara normal, però recorda algunes gravacions en les quals xerrava ràpid, molt ràpid.
I tot ho fas de memòria, com ara.
Clar, abans...
La Mònica sí que... mai té...
Tenc els papers, però no els mir molt, Arbara. Llavors, bé, demanant als companys, primer els he demanat que m'ho contessin anècdotes. Només hi ha una companya que conta una anècdota i els altres recorden moltes coses que m'ho serviran també per recordar. Si vos sembla, escoltarem ara en Antoni Martorell, que va arribar a ser director general, com vos dic, d'IB3, de sa tele, de sa ràdio. Va dur sa Fórmula 1, que en aquell temps va ser molt polèmic, però, clar, Elena de Córdoba, sa nostra directora, que hagués estat més orgullosa mai que un dels seus deixebles arribàs també a un lloc de feina tan important. I don Toni mos ha dit aquestes paraules.
Hola, Mònica, què tal, com estàs? Quina bona idea que ara celebrant el dia de la ràdio te'n recordis d'algun de nosaltres i de quan vàrem començar a fer ràdio fa molts anys en allò que s'ha de Ràdio Jove i que va ser la llavoreta de ser que després amb els anys ha nascut la ràdio autonòmica. Mira, d'aquells anys record particularment de tu, te record com si fossis, com si fos ara, més joveneta, com una nina, quasi que érem, que entraves sempre a l'estudi de ràdio carregada de coses, amb molt de papers, amb molt de cintes, que sé que duien aquell temps, i compact disc, i les mans sempre ocupades, i com tu, en la teva mirada ingènua, comparties la veu pel micro i miraves per totes bandes, mentre eres capaç de fer les preguntes més ingènues carregades de tota intenció. Davant d'aquella ingenuïtat s'amagava les preguntes d'una periodista que volia saber i tenia curiositat. I record moltes anècdotes, i no diré el nom, però tenim una amiga nostra que era periodista i un dia entrevistava, si te'n recordaràs, a un expert en temes de consum, de defensa del consumidor, i se li va córrer a demanar si qualcú comprava droga i no estava en bon estat, si podia fer alguna reclamació. Déu-n'hi-do com han passat els anys. Molts anys a tu, Mònica, en els teus companys, en els teus tècnics, i aquí escolta la ràdio. Que hi hagi ràdio per molts anys i que mantenguis aquesta veu tan preciosa que tens.
Moltes gràcies, Toni Martorell.
Moltes gràcies, que mono, eh?
I tant.
Sí, la veritat, aquesta va ser una anècdota que una
t'he imaginat.
No vaig ser
carregada.
Jo.
Carregada de coses, de cintes.
Clar, en aquell temps, les cintes de casset les havies de deixar en el punt. Jo havia de saber quina cançó posaria de cada grup, de cada maqueta, i clar, duia totes les maquetes col·locades, cara a cara bé, ara sonarà aquesta, mare sonarà meva. Aquella. Sí, i bé, en Toni ho ha dit també, que somiàvem amb aquesta ràdio autonòmica. Jo, de fet, no puc estar més agraïda en aquells anys, aquell temps, tot el que vàrem aprendre, perquè és vera que ho vàrem aprendre amb analògic, ara tot és digital, però no vull dir que sigui més fàcil.
Home,
però
sí,
punxes un botó amb el ratolí i ja passen moltes coses.
Més facilitat.
Clar, més facilitat. En aquell temps tot era cintes de casset, llavors hi havia unes coses que se deien cartutxos, que era com, bé, una companya ho explica més endavant, no sé si mos donarà temps, si no ho recuperarem la setmana que ve, i res, teníem, clar, moltes coses físiques també, no? Molt de material. La ràdio ha canviat moltíssim, com en que m'han parlat també abans amb en Pere. La nostra directora, en Elena de Córdoba, va morir als 34 anys. A més, pensava en tu, Ines, que tu tens 33.
Sí.
Imagina't, per nosaltres, érem 20 i pocs anys que teníem... Per nosaltres era una, no una dona gran, però, clar, li teníem molt de respecte. Mm. I ella cada dia mos escoltava tot i l'endemà venia amb un paperet i te deia, conta'm en coses. I tu deies, bé, ahir això no me va anar bé, aquí me vaig equivocar, aquí no me va entrar la cançó quan... Jo què sé, tu deies, feies un examen de consciència del que havies fet bé i malament. Ella t'escoltava i després te repassava la llista de les coses que havia apuntat ella, però,
wow.
Però per bé, no? Per
sí, sí,
ajudar-te
sí.
A millorar, mira, aquí així ho podria...
Quin aprenentatge,
però
mare
molt, molt, molt interessant, molt agraïda a tots, en els meus companys. Si pot semblar, ara podem escoltar una altra companya, sentirem en Maria Rosa Campomà, que feia el programa de cultura, i bé, ella també recorda coses així molt mones.
Hola, jo vos vull agrair d'entrada que m'hagueu convidat a parlar amb tots vosaltres avui, el dia de la ràdio, que és un dia que me fa molta il·lusió perquè jo me considero una radiofonista, que és una paraula com antiga i poc utilitzada, però que crec que me defineix absolutament i crec que definiria bastant a la gent que va formar part durant els anys de l'equip de Ràdio Jove. Crec que avui parlau amb diverses persones i és una cosa que me fa moltíssima il·lusió i que vos vull agrair especialment. Aquest és un projecte en el qual vaig participar de manera activa pràcticament durant 8 anys i que me va construir com a persona vinculada a la comunicació. Ràdio Jove tenia moltes coses bones, alguna no ho era tant probablement, però nosaltres ho vam viure de forma molt intensa perquè tots érem molt joves, tots teníem moltes ganes, teníem al davant una persona com era en Elena de Córdoba, que mos va marcar molt les línies que no s'havien de traspassar i que era respecte a l'audiència, respecte en el mitjà i en els continguts ben presentats i ben elaborats. I això mos va marcar una ètica de feina radiofònica que crec que és important. I després, bé, se paren vols contar moltes coses i na Mònica voldria que contés anècdotes, però crec que val més que ja que la teniu aquí vos ho conti ella, que vos parli d'on estàvem en diverses èpoques, sobretot quan vàrem anar en el segon soterrani després a Mallorca, que era un lloc estranyíssim per fer ràdio, que compartíem vàrem amb enriquilar així la seva set dissecada, o com vàrem viure el traspàs de, sobretot ella, que feia temes de música i duia bandes, de la cinta de casset en el CD, i com havien de posar el CD amb aquella precarietat que teníem. Però és vera que hem tingut el privilegi de viure una transició tecnològica espectacular. Hem vengut, vàrem tocar encara set cintes de Revox, muntant teatro set de cinta i aferrant cinta blanca per fer fal que sol que fos. Vàrem viure els cartutxos i hem viscut tota la revolució tecnològica fins a l'actualitat, i com això no ha fet desaparèixer la ràdio, sinó que l'ha reforçada, no? I ha reforçat aquesta capacitat que té de seducció, de suggeriment, de crear imatges a l'oient i d'intimitat que no tenen altres mitjans i que crec que no tindran mai. I, per tant, avui és el dia de la ràdio, avui hem de celebrar la ràdio, l'hem de viure, l'hem de compartir i l'hem de gaudir, que és el que més m'agrada a mi de la ràdio. Espero que passeu un gran dia, que disfruteu moltíssim, i moltes gràcies per haver-me convidat. Una besada a tots.
Moltes gràcies, Rosa Campomà. Quin privilegi haver estat testimoni en primera persona d'aquesta revolució tecnològica, com ara explicava la Rosa Campomà. No me puc imaginar, Mònica, com deu haver estat...
Brutal.
Ser conscient de l'afortunats que som ara, d'aquestes facilitats que tenim gràcies a la tecnologia.
Jo recordo en aquells anys també que jo, per exemple, una de les coses que feia un altre programa, crec que era l'informatiu, me n'anava a fer un exterior. És a dir, feia una connexió en directe des de qualque banda que passàs alguna cosa. Però, clar, havia d'anar sempre a un lloc que, on hi hagués un telèfon fixe per telefonar, perquè no hi havia ni tan sols els mòbils. Després sí que varen sortir com una bossa, com una motxilla que te podies endur, però clar, nosaltres deixar-nos allò era com alta tecnologia en aquell temps. El que deia la Rosa també és que nosaltres a l'estudi no teníem reproductor de CD, i ella, ho he contat alguna vegada, quan un grup duia un CD, que era com la més pura alta tecnologia, havien de dir, bé, escoltarem aquesta cançó, tal, tal, tal. Llavors, ella, quan jo li deia, ja començava a caminar cap a altre estudi, on ja havien deixat el CD a punt, i quan jo callava ella punxava el play, i després havien quedat en silenci a l'estudi fins que ella tornés, sí, sí, a tancar-nos el micro. I a més era molt interessant, perquè feien tots un poc de tot, no? I t'ensenyava també la part tècnica. Clar, en aquell temps no hi havia totes... Quan després va començar a haver-hi ordinadors, la capacitat que tenien era tan petita que sempre, és a dir, potser hi cabien 100 cançons. Clar, ara estic girant, ara hi caben milers, sí, sí, no? Per sí. Aquelles 100 les havies d'anar renovant i renovant i renovant, per sempre, si no, sonaven
mare
les
meva,
mateixes.
Quina
no?
feinada.
Sí, i una altra companya, la Margalida Ripoll, sí que ha volgut, ha recordat una anècdota, és un poc exagerada, ho he de dir, però per aquesta anècdota sí que és real, i ara, si voleu, l'escoltarem també.
Ara vos contaré una petita anècdota de Ràdio Jove. Fèiem feina amb cinta oberta, amb cinta de Revox. Normalment gravàvem coses directament allà a un estudi, i després ho passàvem amb cartutxos, que eren una espècie de cinta de casset però immensa, i que tenia una durada molt curta i sempre quedaven a punt per tornar a començar. Jo me vaig trobar que havia de passar una sèrie d'indicatius de cinta oberta a cartutxo que havia gravat la Mònica, i jo estava dins l'estudi tota sola, i de cop me trob que ella era un indicatiu que fa referència a un programa especial del local d'assaig, i que acabava dient: i això serà dimarts a les 7 de Soro Baixa, no ho oblidis. Això era sa falca, però sa sorpresa meva va ser que me vaig trobar que després d'acabar aquesta falca ella no devia quedar contenta, supòs, i vaig començar a sentir: no ho oblidis, 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 no ho oblidis. Tranquil·lament hi havia com 70, 80, no ho oblidis, que ella va seguir gravant, que evidentment jo no vaig passar a cartutxo, però aquesta és una anècdota que recordaré sempre. Coses com aquestes no vol dir que passessin cada dia, però la veritat és que mos ho varen passar molt bé a Ràdio Jove. Allò va ser una autèntica escola de ràdio, jo em vaig aprendre moltíssim. Anys després em vaig seguir dedicant a la ràdio, però en tinc un record increïble, increïble, de l'Helena de Córdoba, d'Anna Maria Rosa Campomà, d'Antoni Martorell, d'en Xavi Ribas i de la mateixa Mònica Borràs, i m'encanta que m'hàgiu convidat a recordar aquell moment.
Que bé, Marga Ripoll, de moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots.
Que bona aquesta anècdota, Mònica. Devia passar més d'una vegada, perquè clar, si havíeu d'estar pendent de tantes coses...
Clar, intentant recordar anècdotes, hi ha moltes que no hem pogut contar, i és una llàstima, però clar, nosaltres ens riu molt aquest dia, recordant i xerrant i tornant. Però bé, és que tindríem molt de temps per parlar. Gràcies també als altres dos companys que m'han enviat un àudio, en el Lluís Porcel i en Ferran Angulo. No mos dona temps, però l'escoltarem la setmana
exacte,
que ve.
Exacte, dimecres que ve, a la secció d'Ona Mònica, ens el recuperarem perquè volem conèixer com era aquest temps. Ara me sent com una mica petita, professionalment.
Sí. Què dius?
Després no, d'haver sentit tota aquesta gent que va començar en un temps que no tot era tan fàcil. A vegades no som tan conscients de tot, de lo privilegiats que som avui en dia.
Ara, sí, com tu dius, molt de privilegi, la tècnica ajuda moltíssim, però en el final la ràdio continua sent algo tan senzill i tan simple com un telèfon o un micro i una veu i ja ho tens tot.
I acompanyar i entretenir, que és el que intentem fer aquí. Gràcies, Mònica.
Que molt bé, gràcies a vosaltres. Molt d'anys.
Molt d'anys.
IB3 Ràdio és participació.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé,
quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb esports en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al centre d'esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí! I també al canal del YouTube d'IB3 Esports.
Aquí a Xiu-Xiu avui és classe perquè ha arribat el nostre professor Random, l'únic que creu que té molt per aprendre dels seus estudiants i per això els posa a fer classe i ell se posa a dormir a un pupitre. Xavi Pou.
Hola a tots, com esteu?
Molt d'anys, feliç dia de la ràdio per tu.
Feliç dia de la ràdio per voltes, per mi feliç dia de l'educació, que és cada dia, perquè cada dia aprenem coses. Això és el més important.
Exacte.
Lo primer, lots. Queix moment.
Què?
Què heu après avui?
Home, que hem après avui de tot el que acabam d'escoltar,
sí,
no, Jordi?
Sí, com funcionava la ràdio. Compte també aprendre coses que ja se t'han oblidat. O sigui, si les he après un moment i ja no me'n record...
Sí, jo crec que sí.
Ho compta'm.
Sí, vinga, endavant. Super. Però quina cosa era? Ah, ja...
No, clar, no me'n record.
Que si comptabilitza.
Ah, que si comptabilitza
coses
que ja...
Clar, si tu me comptabilitzes, una cosa que ja he oblidat.
Bé, donaria un menys 1 d'apuntat. T'havia entès malament. Bé, Lots, avui vam xerrar de viatges. És una cosa important. Bé, ja vam xerrar, vam tenir amb un cert èxit una secció dedicada a hotels que potser valia més la pena oblidar. I per això he pensat que seria una bona oportunitat tornar a endinsar-nos en aquest món, ja que som una comunitat turística, veure que hi ha altres maneres de concebre el turisme i que, per totes aquestes maneres, com ho diria, són una miqueta tangencials a la nostra, val? Per això, unes, per començar sempre, com sempre, una sèrie de frases de pensadors sobre els viatges que crec que mos poden obrir la ment. Com, per exemple, la de John Steinbeck, escriptor.
Les persones no inicien viatges. Els viatges inicien a les persones.
Totalment to missa.
To missa.
Molt ben aconseguit, Jordi.
To missa i frase de Mr. Wonderful, perquè el que inicien a les persones és, evidentment, espart. Per favor, deixem d'invisibilitzar les dones per visibilitzar tant els avions. Per favor. Una altra frase. Ángeles Mastreta, escriptora i periodista.
Viatjar, dormir, enamorar-se, són tres maneres d'anar-se'n a llocs que no sempre entens.
I de les tres maneres pots acabar escaldat. No sé si esteu d'acord, però jo crec que sempre s'ha d'anar alerta d'aquestes tres maneres. Següent frase, Helen Keller, escriptora.
La vida és una aventura atrevida o no és res.
Efectivament, perquè si no és una aventura atrevida, el que és en realitat la vida és jugar en esbinco fins que te mors, que és una cosa que... Escolta,
molt bàsica, molt aquesta Helen.
Molt bàsica. Està molt bé, però és el contrari de l'atreviment, és bingo. Avui, tornem als hotels, o hotels que fan que qualsevol destí t'assembli normal.
El futuro no vendrá a la barra de este hotel, porque esta vez se fue con él.
Primera destinació, Xavi, o Monanam?
Monanam a Amsterdam, en Esfaralada Crane Hostel. Un hotel a una grua portuària de 50 metres d'altura. Situada ben de vora el riu, aquestes grues que no són d'aquestes grues... Sí. Són de grues amples, són de grues grossoses...
És un vaixell fet grua.
És un hotel? És una grua convertida en hotel.
És un vaixell fet grua convertit en hotel.
No, no, és una grua portuària, grua que està en terra, grua d'aquestes que aixequen els contenidors...
Ah, d'acord. Fet hotel.
Convertida en un hotel per de dins. Mm. Clar, perquè qui no ha anat mai a la part més lletja d'un port i ha dit... Però jo crec que aquí també hi vendrien turistes si ho arreglam una miqueta. Entre contenidor i contenidor, hotel.
A veure, és eficient.
És eficient. Sí. És una manera d'aprofitar l'espai, a més, exacte, si la grua està abandonada, si no, pentura tornant un viatge de costat a costat, que no te'ls veu venir ni tu. La part bona d'aquest hotel és que tens un ferri a 600 metres de la teva porta, per si te'n vols anar a qualsevol banda. La part dolenta d'aquest hotel és que tens un ferri a 600 metres de la teva porta. I sí, pentura, si fa sonar la sirena, doncs a lo millor te desperta a determinades hores. M'agrada és... Bé, no sé, voltes, m'agrada la decoració, que és una decoració... Com decoraríeu, voltes, una habitació que està de dins una grua?
A lo millor ficar-li una grua de jugueta de dins.
Ai, mira, és una bona idea. És una molt bona idea que no va seguir el creador d'aquest hotel, perquè l'amo no ho tenia gaire clar i el que va fer va ser la idea. Mira, va posar figures de ponts, finestres de vaixell, això s'entén, sofats circulars, sofats penjants, un trombó làmpara, cadires vermelles, que coses que quan li varen demanar va dir quina estètica va posar i va dir sí, totes.
Com una obra, un poc de tot.
Com una obra, un mescladís.
Exacte, com si haguessis tret tota la mudança i ho haguessis ficat tot allà.
No descartem que aquest senyor hagi anat aprofitant de contenidors que s'hagin deixat per allà el que anava sobrant per fer el seu hotel. Hi ha allà, a més, una sala aposta per fer esdeveniments i música, que jo me demano. Estem a febrer, però al Pentura encara estem a punt de fer un sopar de Nadal, un sopar de post-Nadal de xiu-xiu.
No, em sap greu que no.
No, tenim temps d'anar molt abans.
A més, que val una habitació d'aquestes?
Que val, preu mínim, 1.100 una habitació.
Jo crec que podem revisar un altre hotel a veure si mos convences.
Como yo soy tan raro, a mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. Ajá. A mi me gusta dormir parat.
A veure, mem, quin altre hotel o destinació estranya mos durs?
Un altre hotel que tenim és Propeller Island City Lodge, que per el nom, la veritat és que ja no diu, no diu gaire.
No, no t'he entès.
Jo tampoc sé el que significa, però si quan te diuen Crane Hostel, ja si tens el coneixement, ja saps que és una grua aquí Propeller, dius que surt disparat aquest
jo
hotel.
Jo no entenc res, però d'acord.
Val. La cosa és, tal com diu un article de viatges que menciona aquest hotel, el defineix com dormir rara en Berlín. I a mi ja, que això ja m'ha guanyat. Són habitacions diferents creades per un artista berlines.
Uf, artistes berlines. Oh.
Comoditat poca.
Els artistes berlineses, comoditat poca. Idea molta intenció. Pots explicar dues hores sobre la habitació d'aquest hotel, per la comoditat? No ho sé, anem a veure-ho, perquè anem a revisar quin tipus d'habitacions hi ha. Per exemple, una habitació amb el llit aguantat per cordes.
No, meu fill. En aquell llit no pot fer res.
En aquell llit no pot fer res, efectivament.
Per tant, penjat, ja no hi quedaríem.
Ja no hi quedaries. Hi ha una complicada estructura de fustes i de cordes de maniner que t'aguanten el llit, així una altura metre i mig. Si te caus, no passa res, tampoc. No seria la més greu. Però aquesta habitació, en el mateix hotel, diuen que aquesta habitació està prohibit a hostes, a persones amb excés de pes.
Home, clar.
No seria lo seu.
Les cordes no aguanten.
Sí, i el que seria, si te mous molt quan t'estàs en el llit, pentura t'acabes despertant o agafant un columpio involuntari.
No ho acabes de veure.
No ho acabes de veure. Bé, per si t'agrades el concepte i vols tirar una miqueta més enllà, hi ha un altre llit suspès, en aquest cas en l'aire. És a dir, tu el veus dos pams per damunt d'en terra quan t'entres. I com s'aguanta?
Com?
Bé, és que té un truc, és que té miralls a davall, té una peana de miralls que l'aguanten i tu quan veus te fas efecte òpic de que aquest llit està surant cap avall.
Home, això és xulo, això està millor que les cordes.
Sí, està millor.
Què està provant?
És molt instagramejable, que això està molt bé. El problema és que veus vídeos d'Instagram que hi han anat i l'efecte està molt bé, però en determinades perspectives. Tu veus que entren i diuen, uah, és al·lucinant! I just de primeres no acaba de funcionar. Sabeu perfectament. Bé, una altra habitació plena de miralls. I no estem xerrant miralls tipus paret de ballet, així com una paret llisa que tu te puguis veure tu mateix i puguis practicar. No, estem xerrant de miralls calidoscòpics. Miralls afecta mirada de mosca.
No, això és estranyíssim.
Això és estranyíssim i mareja.
No ho
asseguro.
Depèn de ja que vulguis fer la habitació, permeteu-me que insistes aquí amb el tema, pot ser extremadament estrany.
Pot ser extremadament estrany i pot descobrir perspectives de la gent que no t'hauries imaginat mai.
Bueno, és una experiència nova.
Sí, no sé si convé.
Una o moltes.
Xavi, t'agraden molt els hotels estranys?
M'agraden molt els hotels estranys i no m'hi he allotjat mai a cap ni un.
Això t'anava a dir. Jo no sé si te convendria perquè te baixés un poc la neura dels hotels estranys que t'hi hospedessis al Mango un vespre a algun d'aquests hotels que sempre sols dur?
Bé, la següent vegada que me'n vagi a Amsterdam, no estan en els meus plans, però un dia, en el següent viatge ho intentaré i vos duré una crònica en primera persona. Ara, això pot durar, és un projecte a llarg termini, eh?
No. Jo, xiu-xiu, dins el pressupost, contemple un vespre un hotel estrany d'en Xavi Pou.
Ah, és així fantàstic.
Però per tu tot sol, eh? Nosaltres no venim.
No, vale, per mi encantat.
Gràcies, Xavi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Me gusta todo y nada me gusta, no soy miedoso y todo me asusta, soy peleador, pero...